el terror, la por a tot el que ens és desconegut, sempre ha tingut un atractiu molt important. Les llegendes de fa milers d'anys, les novel·les, les pel·lícules, les sèries de televisió i també els videojocs han tingut en el gènere de terror una font inesgotable d'arguments que, en la majoria dels casos, s'han traduït en èxits populars. És curiós pensar que a la gent li agrada passar por, que milions de persones de tot el món paguen entrades de cinema o compren videojocs per passar-ho malament, perquè el cor els faci un salt en el moment menys pensat o perquè la tensió del moment els deixi quasi bé sense respiració. Vivim en una societat de masoquistes o és que el fet de passar por en el fons asseguts tranquil·lament en una butaca no deixa de ser un plaer? Respondre a aquestes preguntes és complicat, però la veritat és que sense tenir molt clar el perquè, la indústria de l'entreteniment obté beneficis espectaculars des de fa molts anys gràcies al terror de ficció. Extraterrestres, psicòpates, fantasmes, zombis i tota una llarga llista d'éssers poc amigables fan de les seves en universos construïts expressament per espantar. De totes maneres, hi ha pocs videojocs que realment aconsegueixin fer por, que realment et posin tan nerviós que en casos extrems s'hagi de deixar de jugar. Aquí hi ha la gran diferència entre el terror en majúscules o el terror del tren de la bruixa.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Avui al Game Over parlarem dels jocs de terror, coneguts com a survival horror, tot un gènere en expansió en el món dels videojocs que combina l'acció i l'esperit de supervivència amb l'aventura i el terror. També escoltarem l'argument d'un dels jocs que conformen una saga, Alone in the Dark, Sol en la foscor, una de les sèries més reconegudes del gènere survival horror. L'Sprite d'avui ens descobrirà en què van tenir més feina els programadors del mític Pac-Man a l'hora de crear-lo. I com sempre, enfilarem la recta final del programa amb la secció d'actualitat del Game Over d'avui. Ja saps que si tens alguna consulta o ens vols fer algun comentari, pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. El survival horror ha estat durant els darrers anys un dels gèneres estrella en el món dels videojocs. Abans d'entrar a la tertúlia, aprendrem una mica més sobre aquest gènere poc acollidor en aquest reportatge d'Albert Murillo.
La por. Per què ens agrada tant la por? Per què jugar amb un neguit constant? Per què no saber si darrere d'aquella porta hi ha l'enemic? Per què ens agraden els survival horror? O dit d'una altra manera, per què ens agraden els videojocs que glacen la sang?
Game Classics. El survival horror és l'etiqueta que la indústria ha posat a certs videojocs, més o menys recents, amb una dinàmica clara. Jocs subjectius en primera persona. Música, efectes de so i silencis amb molt mala intenció. Enemics com zombis, fantasmes o ànimes en pena, poc agradables visualment. El survival horror són realment jocs recents. No ens enganyem, la possibilitat gràfica i sonora de les noves consoles i la nova tecnologia n'ha possibilitat l'existència. La qualitat sonora dels videojocs, que ja es pot comparar a la d'un CD normal, i la realitat de les ambientacions han ajudat d'una manera important a aquests jocs. Però, curiosament, aquest gènere va néixer fa més de 10 anys, quan la tecnologia informàtica començava a donar possibilitats als programadors i a la creativitat. Era l'any 1992 i apareixia Alone in the Dark, de la companyia eMotion. El joc podia córrer sota un PC 386 amb 4 megas de RAM o sota un Mac amb processador 68040. De fet, Alone in the Dark està considerat com un dels jocs de referència de l'època del DOS de Microsoft. El moviment de càmera, el so absolutament convincent i el complicat moviment d'Edward Carnby col·loquen aquest joc a dalt de tot. Alone in the Dark va portar algunes seqüeles, però vàrem haver d'esperar 4 anys fins l'aparició del joc que realment va marcar una època en aquest gènere. Resident Evil de Capcom. Un encert d'acció, aventura i horror. Un equip d'èlit es veu en l'obligació d'amagar-se d'unes criatures en una mansió abandonada. Aquest equip, anomenat Stars, ha de trobar a persones desaparegudes en unes muntanyes de Raccoon City. Sembla ser que les criatures no són, com s'imaginava, gossos, i haurem de ser nosaltres mateixos els investigadors. Hauríem d'esperar 3 anys per trobar-nos un videojoc que estigués a l'alçada de Resident Evil. Ho va desenvolupar Konami, que l'any 1999 es treu de la màniga Silent Hill. Un joc amb molta menys acció que Resident Evil, però que aconsegueix, gràcies als seus personatges, el so, els efectes, els silencis i la boira, que fos un joc difícil de jugar sol a casa. A partir d'aquí, tot un reguitzell de seqüeles i nous jocs amb el mateix estil. The House of the Dead, de Sega, Nightmare Creatures d'Activision o, darrerament, Project Zero per a la PlayStation 2.
Cheryl? Is that Cheryl?
Una manera de jugar i patir davant de la pantalla. Perquè t'agrada passar por?
Where are you going?
Doncs no sabem si ens agrada passar por, el que sí que sabem és que ara mateix entrem al Game Masters.
Game Masters.
Perquè a més això de la por cadascú ho entén d'una manera diferent. Entrem a la tertúlia. Per parlar en el Game Masters d'avui som l'Albert Murillo, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez, l'Star, en Martí Espriu i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Una setmana
hola.
Més al Game Over. A veure, avui tenim Survival Horror sobre la taula, un gènere que l'origen, com a mínim el reportatge, el col·loca a començaments dels anys 90, amb un joc concretament, no? Alone in the Dark, i a partir d'aquí doncs, evoluciona fins a ser un dels gèneres estrella en la història dels videojocs dels darrers anys. Pràcticament en els últims anys ja ha estat com a gènere de nou, d'innovació, ha estat un dels més importants. Però abans d'entrar a parlar del gènere en si, la pregunta que col·locava al final del reportatge de l'Albert trobo que és molt interessant, això de dir, hi ha jocs que realment fan por? O sigui, una cosa que podríem extrapolar també al cinema, no? Hi ha pel·lícules que realment aconsegueixen fer por a aquestes alçades, no? Havent vist tot el que hem vist i amb tot el background d'imatges i de coses ja que ens han passat per davant, pues, encara es pot generar aquesta sensació de malestar?
Potser precisament pel que acabes de dir. Perquè dius, per tot ja, tot el que hem vist i tal, és la por de lo que no veiem. És perquè ens donen una por que la percebem d'una forma no visual. Ens la intueixen. No ens la mostren de cop. Som nosaltres. No és el joc que ens fa fer por. Som nosaltres els que agafem la por del joc.
De fet, seria una cosa més mental, per tant,
sí,
no?
Una cosa més... una autosugestió.
Home, també hi ha factors del propi videojoc. Quan mirem una pel·lícula de por, moltes vegades ho fem acompanyats. En canvi, suposo que quan juguem aquests jocs podem fer-ho també acompanyats, però juguem sols.
Sols, sí, sí.
I a més som massoques i ho fem amb la llum apagada i el volum a saco. O sigui que també... El factor condicionant de ser un videojoc i de que tu ets el protagonista i per tant pots experimentar i explorar cosa que amb la pel·lícula no pots fer, no?
Suposo que podríem distingir el que dèiem al començament a l'editorial, no? El terror aquest amb majúscules i el del tren de la bruixa, aquell de les fires, de les atraccions del senyor que va amb la màscara picant amb una escombra al cap dels nens, no? Allò de dir, a veure, una cosa és, no sé, sé lo que hicisteis el último verano, no? I l'altre seria, doncs, no sé,
Ring,
per exemple, no? O per exemple, no sé, la última del director de The Beach, aquesta que es deia 28 dies després, no? Una que passa en un Londres absolutament desert en la que aquell noi es troba allà absolutament sol i pràcticament doncs és més la tensió que hi ha a l'ambient que el que realment doncs t'estan mostrant, no? Fem aquesta distinció clara entre una cosa i l'altra? Si en el món del cinema la fem, en els videojocs la podem fer?
No, home, depèn. És que depèn del tipus de por que sentim. Podem sentir por per veure una cosa lletja. Ens pot sortir un zombi ple de sang, sense ulls, i només per la visió ja ens faci por. Podem sentir aquest zombi com amb efectes al sentint que s'acosta, com pica a la porta. No el veiem, però sabem o ens imaginem que és un zombi. O ens pot sortir una imatge doncs, com un mort, un cadàver, bé, normal, o sigui, com si una persona estigués dormint, i allò també ens pot fer pot donar por. Clar, és també igual que el cinema. El que passa que són diferents punts que el rodar-se la pel·lícula i el qualificar-se un estil Diguéssim que ja no som, ja els separem.
La principal diferència potser és que el cinema és totalment passiu, mentre que en el videojoc, encara que participi visualment dels mateixos principis que el cinema a l'hora de mostrar-nos o insinuar-nos un efecte, igual que ens pot fer una pel·lícula, mostrar-nos directament o per sorolls, per l'ambientació, fent-nos creure que hi ha algú allà, l'avantatge que té el videojoc a l'hora d'introduir-nos és que és, no és passiu, és actiu. Nosaltres som els que escollim cap on va el personatge o què fa, i en certa manera potser ens sentim més identificats sobre el mal que patirà aquell personatge, que és una mica el nostre alter ego, el nostre avatar dins aquell món on hi som.
A veure, el survival horror, com dèiem, és un dels gèneres que més recentment ha aparegut dins el món dels videojocs com a nou gènere, de fet seria un subgènere, no? Dins doncs, del que mesclaria una mica el que és les aventures, l'acció, la resolució de puzzles, no? Perquè tots més o menys tenen en comú aquests tres elements, tot envoltat en una mena d'entorn terrorífic, no? Més o menys aquestes serien les matrius que defineixen aquest subgènere de videojocs, conegut com a survival horror?
Bueno, yo creo que no, porque en el caso, bueno, survival horror es una especie de juego, como tú has comentado, un subgénero que puede tener diferentes tipos de jugabilidad. No siempre un juego, por ejemplo, ya sé, Resident Evil, en el caso de toda esta saga sí, pero en otros juegos no. Hay que resolver puzzles y también, bueno, lógicamente matar enemigos, avanzar. Hay otro tipo de juegos que también están catalogados dentro de esta especie de género, que en Japón está, te hago el caso de Japón porque es, no recuerdo que haya salido alguno en Estados Unidos o Europa, se llama Dramatic Adventure, es también este estilo de juego, y son un poco mezclando novelas gráficas, que también da mucha impresión, es como una historia un poco más interactiva que simplemente leer y ver imágenes.
O sigui, tu estàs llegint una història i alhora estàs veient el que passa? És com una pel·lícula interactiva en el que tens menys acció, diguéssim, al que estem acostumats aquí?
Sí, sí. Seria algo al estilo del Night Trap, a la Mega CD?
Sí, no, digo, seria más que con una flechita, una serie de imágenes seleccionada por dónde va, sino como un poco elige los libros aquellos, ¿cómo se llaman? Elige
la teva aventura.
Sí. Tria la teva aventura. Sí. Bueno. Mítics llibres, ¿eh?
Sí, sería una especie así. Entonces, claro, depende de lo que eliges, te sale de repente una imagen, yo qué sé, una persona degollada, ¿sabes? No sé, depende. Ahí se pusieron muy de moda. Más en la época de 32 bits en Japón, especie de juegos así, un poco, yo creo que sería la época de la moda también de Scream, y es un poco de terror de instituto. Y salieron bastante.
Las típicas juegos, películas así de terror adolescente, ¿no? Un San Valentín de muerte, ¿no? Amb títols tan encertats com aquests, ¿no?
A mí m'agradaria fer una mica un parell de comentaris sobre el que s'ha dit fins ara, que és que dieu que el gènere survival horror és relativament nou. Bueno, si el prenem com l'inici, jo crec que és cert, amb l'Alone in the Dark, que estem parlant dels anys 90, porten gairebé 13 anys. Relativament nou no és. El que sí que és relativament nova és l'etiqueta survival horror, que en el seu moment no es va aplicar. S'ha començat a aplicar a partir de la saga Resident Evil, que és una saga que sí que és relativament nova, que hi ha un gran salt, i és curiós, Alone in the Dark va tenir 3 parts, va sentar càtedra, va tenir versions per Alone in the Dark 2, a part d'en PC, per consoles de 32 bits, per Saturn i PlayStation, però no hi va haver-hi cap altre joc que fes servir la mateixa temàtica. I això que estem parlant d'un gènere nou i que va tenir gran èxit. I no és fins Resident Evil que tornem a enganxar aquesta mena de gènere, però enfocat d'una forma diferent.
Més a l'acció.
Més cap a l'acció.
Més per sobreviure.
No crec que sigui més per sobreviure, però jo crec que és més que ara els seus referents, propis referents culturals. Resident Evil és el que dèiem, La noche de los muertos vivientes, és George Romero. Alone in the Dark és L'horror de Dunwich, és Lovecraft. Jo crec que els dos estan separats molt en aquest aspecte, en el que és la seva ambientació. Que és realment la seva ambientació.
De totes maneres, la gran explosió del survival horror és Resident Evil. De fet, no hi ha dubte. O sigui, si el naixement el col·loquem més enrere, no?, de la mà dels, de la gent d'Infogrames, Resident Evil és el que realment aconsegueix trencar moltes barreres de videojocs, que et fa trobar realment dins d'una pel·lícula, no? És una mica això, no?, el que et fa trobar realment com dins de la pel·lícula zombi, diguéssim, no?, que tu estàs allà caminant per aquell carrer conduint els membres aquells del cos, aquell especial de policia, i et vas trobant a tota aquella gent, no?
Jo diria que no, perquè de les mateixes virtuts que participa la saga Resident Evil, també en participa Alone in the Dark. Tot el llenguatge cinematogràfic ja estava a Alone in the Dark, els canvis de càmera.
Sí.
Una de les coses que més celebrades es té en aquestes sagues, que és la sensació de deixar-te tu a dintre, i es aconsegueix gràcies al so. Alone in the Dark ja les té. Inclús en les primeres versions, el caminar per un terra de fusta és molt diferent que no pas caminar per un terra de pedra o de sorra. Això que et va introduint dins la història ja està al començament. És cert que s'ha popularitzat a partir de Resident Evil, que ha sigut un gran boom, ha sigut molt copiat, han sigut moltes parts, i que tecnològicament, òbviament, no és el mateix veure doncs, el Resident Evil 0 per GameCube, per exemple, que és gràficament és excel·lent, que no passa el primer Alone per PC, per descomptat. És totalment diferent. Però jo crec que no, que realment el naixement del survival horror està en l'Alone in the Dark.
Welcome.
Saludos a todos los aficionados de EA Sports.
Doncs estem al Game Over, estem a Ona Catalana parlant sobre videojocs, avui sobre el gènere survival horror. Hem començat a introduir noms que ja són importants en la història, en la petita història d'aquest gènere que acaba de començar, que tampoc sabem si li espera un gran futur per davant, perquè una de les grans crítiques que ha tingut o que ha patit una mica és la sobresaturació del mercat, no?
Jo crec que té un gran futur perquè el survival horror, en tant que s'assembla al cinema, també s'assembla al cinema en el tema comercial. Per lo general són jocs que es venen molt, són jocs que pocs trobaràs de survival horrors que no hagin venut moltes còpies. Es pots comptar amb els dits de la mà. Són sagues que habitualment sempre tenen èxit.
De fet, és el que passa amb el cinema, no? Que dius, com pot ser que facin Sé lo que hicisteis el último verano, que és una pel·lícula, i que facin Aún sé lo que hicisteis el último verano, i no sé si han fet la tercera, i aún me recuerdo de lo que hicisteis, perquè sí o no, és que és així, i és la mateixa pel·lícula, i cada any la continuen fent.
Jo crec que les protagonistes femenines tenen molt a dir a que la gent les vulgui veure.
Martí.
També, als últims anys hi ha hagut una manca d'innovació. Jo estic molt d'acord amb que Alone in the Dark va ser el pioner, i de cara aquí tot ha estat una còpia, tant Resident Evil com els altres survivals horrors.
Bueno, yo creo que el tipo de juegos de survival es un poco la culminación al llegar a la tecnología adecuada para poder realizar ese tipo de juegos, de juegos anteriormente creados, que yo creo que los programadores y el público también querían esa especie de tipo de juego. Digo, se puede ver casos, digo, el ejemplo de estilo de juego del Flashback o del Another World, había un juego en Super Nintendo que se llamaba Nosferatu, que era también ambientado, o sea, juegos con ambientación un poco tétrica. También uno de los primeros juegos que causaban un poco de terror, entre comillas, que mezclaba género de juegos de rol, era el Clock Tower, que salió también para Super Nintendo. Y yo creo que es eso, que en cuanto tecnológicamente las máquinas evolucionaron para poder incluir pues un sonido más envolvente, que te introduce más, que también te da más como una película, también con los gráficos adecuados, también para poder poner vídeos, imágenes en CG, pues yo creo que es ahí cuando dio el paso de decir específicamente que no lo tenían que mezclar con un juego de acción o de rol.
De fet, com a precedents, per exemple, recordo el joc dissenyat com a mínim visualment per Aker Giger, que es deia Dark Seed, que era una mena d'aventura gràfica, però que també tenia part d'això, no? Part de supervivència, no?
Elvira de Mistress of Darkness, que també era una aventura... En aquest cas sí que, jo discrepo del que han dit al reportatge.
Molt bones dues aventures.
Primera persona, en aquest cas sí que era primera persona, però la resta del survival horror no és en primera persona. Tu sempre controles un personatge en tercera persona que el veus des de darrere, que controles més les seccions i et permet moure't per un entorn tridimensional. Jo el que volia comentar és que tant Alone in the Dark com la saga Resident Evil són survival horrors en el sentit de que tenen una part molt important d'acció. Tu lluites contra uns monstres a la part que resols misteris. En canvi, en Silent Hill Això no passa, és molt més cinematogràfic. Tu estàs immers en una aventura en la que tens que resoldre, i aquest ambient opressiu dels survival horror més clàssics hi és present, però no és un joc d'acció principalment. I m'agradaria destacar un joc que no arriba mai a Europa, però que es diu I'll Bleed, que és per Dreamcast, que seria això com sagnaré, o em desagnaré, i que és, jo crec que és un survival horror horror en majúscules, perquè bàsicament l'horror és la por és el tema principal del joc, però perfectament programat. És una mena de survival horror en el que tu entres dins un parc d'atracció fantasmagòric per tal de rescatar els teus companys que han desaparegut. Tens un medidor de les teves pulsacions, un medidor de la teva adrenalina i un medidor de la sang que tens. I a mesura que vas avançant pel joc, hi han coses que et fan por, portes que s'obren, vidres que es trenquen, zombis que surten, i tot això no només tu has de lluitar i pots recollir armes, objectes que pots intercanviar, sinó que, a més, mentre et vas movent, has de resoldre misteris per poder obrir portes i nous camins, i tot això t'afecta a tu, et fa por, i per tant, quan et fereixen, vas perdent sang. Si perds sang, cada cop el teu cor batega més ràpid, i això et va afectant les teves habilitats del joc, fins que totes tenen un límit i pots arribar, doncs, morir per cansament, per esgotament i per dessagnament. Però qualsevol susto que et surt, qualsevol vidre que es trenca o terra que trepitges, fa que respiris més ràpid, que et moguis més cansadament, que estiguis més nerviosa, que el teu cor bategui més ràpid i que perdis més sang.
Això que dius ara s'ha actualitzat amb el joc Eternal Darkness, que ha sortit per la GameCube, és més o menys igual. Veus al·lucinacions i el mateix personatge és el que et fa por. O sigui, et fas por a tu mateix, és una cosa curiosa. I una altra dada interessant...
Bueno, jo en conec a més d'un que es podria fer por a si mateix, quan es veu al mirall, sobretot de bon matí.
També veus zombies de vegades,
així. Sí, això ho dic.
Però una dada curiosa és que el pare de la saga Resident Evil, que és el japonès, el Shinji Mikami, abans de fer el joc en si, la saga aquesta de por, feia jocs de Disney. I li van dir, escolta, tu, que fas jocs de Disney tan bé, per què no fas un joc així que revolucioni una mica les coses? I va fer aquest joc, per tant, és, no sé, un home que ha fet jocs de Goofy.
És una història Disney, no? També. Sí, per què no fas jocs que revolucionin les coses?
Però al final acaba bé la història.
Exacte, al final acaba bé.
Tot el que tenia que reprimir con los juegos de Disney.
De fet, els límits es troben, sempre per darrere, O sigui, els límits acaben tocant sempre, als extrems.
Eren aquells jocs... Farà un remake de Bambi, Qui em mató la madre de Bambi.
Quina poca. Eren aquells jocs de Disney fets per Capcom, per la Game Boy, el Roger Rabbit, uns jocs que van sortir.
Compte que hi ha pel·lícules de Disney que fan molta por,
Hombre, digue-li al meu crio que quan veus certes coses, sincerament, no, és que hi ha drames allà que has de pagar la tele, és pitjor.
Jo recordo que en una projecció de Pinocho vaig haver de sortir del cinema quan Pinocho queda dins de la balena, allà Gepetto queda allà dins i tal,
sí, senyor,
perquè la meva cosina estava plorant com una magdalena, perquè és que no podia suportar el drama que suposava que quedés el pobre home allà dins.
I què em dieu de la bruixa de la Bella Dorment?
Imagina't,
és una imatge terrorífica, aquella dona.
Terrible. I la de la Blancaneus ja no en parlem. Vull dir que survival horror Disney té molt per explicar,
Escolta'm, i teniu alguna història, així, alguna anècdota de jugar amb aquests jocs a casa vostra i patir por? Vull dir, podeu explicar alguna cosa o no?
Home, a mi em fa molta por un tema que és el següent. O sigui, jo quan jugo al costat d'una porta, no? Jugo amb les llums apagades i llavors quan algú obre la porta, quan algú ha d'obrir la porta o entrar a l'habitació, doncs m'ha de fotre un cop amb la porta, no? I llavors estic jugant a un joc de Resident Evil o un d'aquesta mena i de cop i volta estic concentrat en el joc i entra algú a tota castanya i faig un susto tremendo.
Sí. Jo recordo la primera vegada que vam jugar al Resident Evil, va ser el Resident Evil per Sega Saturn, a casa d'un amic meu, el vam anar a comprar, el vam anar ràpidament a posar-lo a casa seva a jugar-lo, i bueno, va ser només posar-te, sentar-te al console i posar-lo en marxa, la llum es va fondre perquè va passar uns núvols i va començar a ploure i a llampegar, però va ser just posar la Saturn. Feia sol i va ser pujar la Saturn i tal, i bueno, aquella introducció cinematogràfica i aquell efecte climatològic que es va produir va ser una conjunció realment terrible.
Estava tot preparat.
Sí.
Què us sembla si abans d'entrar a parlar dels arguments que crec que tenen per molt, els arguments de cadascuna d'aquestes sagues o d'algunes de les més famoses, anem a escoltar un dels arguments d'un dels jocs de la primera de les sagues, de la saga Alone in the Dark, aquest sol en la foscor. Es deia The New Nightmare i va aparèixer per a PlayStation, però de fet l'argument podria ser vàlid per molts altres jocs del gènere survival horror. Alone in the Dark.
Edward Canby, el detectiu del tema paranormal, ha tornat. El millor amic de Canby, Charles Fiske, ha estat trobat mort prop de Shadow Island, un misteriós lloc situat a la costa de Maine. Les primeres investigacions de Canby el porten fins a Frederick Johnson, qui revela que Fiske anava al darrere de tres antigues taules índies i li demana a Canby que continuï amb la investigació. Johnson li presenta Alin Cedrak, una jove estudiant universitari experta en antigues llengües dels indis nord-americans. La seva missió és trobar les tres misterioses i desitjades taules cobertes d'inscripcions indesxifrables. Durant el vol a l'illa, Canby descobreix que Alin Cedrak també té motius personals per anar a Shadow Island. Quan el pilot es disposa a aterrar, l'hidroavió comença a tenir problemes i és espitjat per una força desconeguda. Canby i Alin només tenen una sortida, saltar amb paracaigudes. Canby aterra sa i estalvia en un pati abandonat. Alin se salva de miracle al caure sobre un terrat d'una fosca mansió. Alone in the Dark, The New Nightmare, de l'any 2001, d'Infogrames.
Doncs això és Game Over, és Ona Catalana parlant sobre videojocs, avui sobre jocs terrorífics, survival horror, un dels darrers nous gèneres en el món dels videojocs. Suposo que aquest argument de Alone in the Dark seria vàlid per molts altres jocs de survival horror, no? Alone in the Dark, de fet, començava així, no? Doncs en una casa, et quedes allà, abandonat, una casa on passen coses més o menys estranyes i et vas moguent. L'altre dels grans arguments del survival horror és el de Resident Evil, que en aquest cas, al igual que la pel·lícula, més o menys, ja no és tant un efecte paranormal, sinó una companyia, que de fet té un logotip que sembla més una companyia de caramels i coses per nens petits, no? Que es diu Umbrella, no? Que és com un paraigües de color blau i de color groc, que dius que aquell logotip no fa per una empresa més o menys malèfica, no? Que hi hauria d'haver un logotip més estil Quake, no? De logotip. Tenen aquell logotip i es veu que estan investigant amb una mena de gasos especials, una mena d'armes químiques. Per casualitat se'ls hi escapen aquestes armes químiques per un poble que es diu Raccoon City, que dius ben bé que tot més o menys va passar amb els mateixos pobles, i a partir d'allà doncs el que passa, no? La gent s'infecta, comença a córrer gent doncs, infectada, que tenen doncs, més o menys l'aspecte de zombis, no? De típics de la nit dels morts vivents, i tu et trobes allà al mig, no? Ets un cos d'èlit, que es diuen Star, curiosament, i aquest cos d'èlit, i a partir d'aquí doncs, tira endavant.
De fet, la història de Resident Evil es va fer gairebé al final de treure el joc, perquè el creador i l'equip que feia el joc, el que volien primar a l'hora de fer el The Onces al joc, era la sensació, el mode de joc, tot, i l'argument, si us fixeu, tampoc és que sigui una cosa gaire original. I es va explicar que els de Capcom van donar moltes pressions, van fer moltes pressions al creador de joc perquè va deixar pel final l'argument.
Home, és que amb aquest tipus de jocs l'argument no existeix. A veure, tu tens que fer un joc per nens o per un públic adolescent, pel públic. Tu no pots donar-li al públic dir, mira, tu tindràs una metralladora i aquests senyors que van per aquí corrents els mataràs. No és políticament incorrecte. La solució és dir, aquests senyors que tu mataràs ja estan morts. O sigui, no passa res si els mates perquè ja estan morts. I tu portes una arma perquè ets policia i tens llicència d'armes. Llavors, per això, tota
la
majoria...
I ets
el bo. Clar, no ets un... O sigui, difícilment tu seràs el zombi que vols tens que menjar-te als policies. Per això tots els arguments són molt semblants. És el detectiu privat, és l'estudiant bo que té que salvar el món, és l'investigador que té que evitar que una secta maligna trobi una cosa que farà mal, ets el policia, i tot el que mates doncs, són criatures de l'infern, morts vivents,
fantasmes,
mutants,
espectres extraterrestres.
Per això que és d'allò, dius, mira que bé, ho estic fent bé.
Sobre això ja és la polèmica sempre de la violència dels videojocs, fins a quin punt la violència ha de ser molt explícita o poc explícita. Només com a exemple, vull dir que fa molts anys un dels primers videojocs que va portar aquesta polèmica és un joc de carreres que es deia Dead Race 2000, que està basada en una pel·lícula també així de sèrie B, La carrera de la muerte, l'any 2000. És una carrera, on és un argument on és una mena de carrera, per cert, un dels primers papers de Sylvester Stallone, i tu vas per una mena d'Estats Units post-apocalíptics, i la desgràcia del joc, que és el gran joc de tots els Estats Units, cada any se segueix, és atropellar gent. que arribi al final d'una carrera a través dels Estats Units havent atropellat el màxim número de gent tindrà el màxim número de punts. El videojoc és un videojoc en blanc i negre, desenvolupament d'escala vertical, on tu portes un cotxe i vas movent el volant i t'has d'anar atropellant gent. Això, clar, va aixecar unes polèmiques terribles.
Una mica Carmageddon, sí, però en plan senzill.
Un Carmageddon. A la segona part, que va sortir l'any després, va haver-hi un Carrera de la Mort de l'any 2000, número 2, per intentar suavitzar una mica aquestes crítiques, es va substituir la gent que t'havies de matar per zombis.
De fet, amb el Carmageddon es va fer exactament el mateix. El Carmageddon era un videojoc que anava més o menys igual, amb més possibilitats tècniques ja de l'època, i el que es va fer va ser substituir els vianants per zombis.
I també per dinosaures.
El que vull dir és que moltes vegades s'intenta pal·liar aquesta mena de violència gratuïta, doncs, posant un objectiu políticament acceptable.
De totes maneres, jo no estic tan convençut que el guió no sigui una cosa interessant, sí, i important en un videojoc d'aquest estil, eh? Per exemple, i en aquest cas ho demostren jocs com el Silent Hill o tants d'altres, no?
Sí, cada cop la gent ho demana molt més, un argument molt més elaborat, un guió, sí, no una violència perquè sí, sinó...
A veure, per exemple, Silent Hill... En el cas del Silent Hill 2, que és el que hi ha de PlayStation 2, doncs és un senyor al qual se li ha mort la parella i un dia, doncs, que està viatjant en un viatge d'aquests per airejar-se una mica pels Estats Units, doncs de cop la veu i li deixa, doncs, una mena de nota, o és un ser, no sé si és una gravació o un vídeo, i li diu, doncs, que està en un poble, no sé on, i tal. Aquest senyor es dirigeix allà a aquell poble i a partir del moment que arriba li comencen a passar les mil i un en aquell poble, però constantment se li està apareguent, doncs, el guió, o sigui, el guió darrere fons de la pel·lícula, de si trobarà la seva parella, si realment es va morir, si no es va morir, si li vol bé, si li vol mal, una mica et manté en tensió tota l'estona, no? I no et limita realment a carregar-te tot el que trobes a davant.
En el cas d'aquest joc que dius, del Silent Hill 2, l'argument el van donar amb peces de, com peces d'un guió, i és un puzzle que el jugador ha de reconstruir, no? Molta gent que vas parlant sobre el joc no s'ha enterat realment de què anava el joc o no ha acabat de lligar la història, perquè és un argument complicat.
Però fixa que, per exemple, això passa en jocs com Silent Hill, on tot el que hi ha és argument. Per què? Perquè, com he dit abans, Silent Hill no és un joc d'acció. En canvi, un Resident Evil és un joc d'acció. Tu pots resoldre perfectament el joc passant totalment de les seqüències cinemàtiques i de l'argument que hi ha. Realment, tu saps que cada peça encaixarà en un lloc, t'obrirà una porta, et sortirà uns enemics que els mataràs, una arma final, un enemic final de fase que mataràs, que et donarà una altra vegada més accés a noves habitacions, etc. Per tant, sí que hi ha un argument, perquè es posen arguments perquè tu t'hi centris dins la història del joc, però són més accessoris. En canvi, en Silent Hill, on tu has de resoldre un cas... on són jocs de l'estil Seven Guest o Myst, on realment tu vas resolent puzzles, però aquests puzzles serveixen a un argument.
Però és que Silent Hill probablement és el de tots aquests, és el que ajunta més bé les dues parts, perquè realment tens unes escenes d'acció impactants i molt potents, a més, amb moltíssima acció al moment, i llavors, doncs, probablement tens un quart d'hora en el que estàs senzillament passejant per la ciutat i per edificis abandonats intentant lligar a veure què has de fer en aquell moment. Per acabar i per anar tancant aquest primer tema d'avui, amb quin joc de survival horror ens quedaríem? Quin joc seria aquell que ens ha causat més, no sé, una sensació més intensa, ens ha agradat més, ens ha fet més por, senzillament ens ha semblat el més ridícul i el volem deixar així? I no val el Moonwalker de Michael Jackson per 8 bits, que aquest era survival horror, però en un altre sentit, era realment dolent aquest joc.
Jo em quedaria, i encara que no s'ha comentat, i no se centraria dins de la categoria de survival horror, l'aventura conversació en el Dràcula de CRL, que era en primera persona, molt interactiva, feia por, donava cangueli, tot ho muntaves tu solet, i era, doncs, basada en una història...
No seria survival bastant... horror, però seria joc de terror.
Era un terror bé.
Doncs mira, jo també em quedaria amb, per Amiga CD, Dracula Unleashed, que era un joc de misteri, que estava basat en el personatge de Dràcula i que es basava en base a seqüències cinemàtiques que havies d'anar enganxant, havies de descobrir misteris, recopilar objectes, etc.
Bueno, ya que es un género que no me apasiona mucho, pero hay una película que sí que me gusta mucho, y en su versión en videojuego, tanto de Wonderswan como de Dreamcast, es la película Ringu, The Ring. Que es lo que te he comentado antes, digo, tipo dramàtic, adventure, com li diuen en Japó, és una novel·la.
O sigui, és d'aquest tipus de joc que és com un llibre que tu vas... Sí. De fet, amb aquest només he jugat a la versió del Silent Hill per Game Boy Advance, que és així, o sigui, és aquesta aventura dramàtica que t'ha fet com que està tot en japonès, no t'enteres de res, i només veient imatges que van passant. És una gran pel·lícula, eh?
La versió Dreamcast està molt bé perquè té imatges, o sea, seqüències directament de la pel·lícula, i la versió WonderSwan jo crec que està millor comparant el que és la capacitat tècnica perquè té tots els fons digitals.
De fet, s'ha fet una versió americana fa poc que també es deia The Ring, no? Sí. Aquest vídeo que la gent el posa i una vegada l'han posat, doncs no se sap com, comencen a morir tots els que l'han vist, no? Martí?
Jo diria la Loring de Dark U per mi va marcar la meva vida en els jocs d'ordinador, sobretot.
Jo em quedo a Resident Evil 2, però la versió de 64, Nintendo 64, pel mèrit que va suposar introduir en un cartutxo dos CDs, que és són 512 megabytes, no, megabits, que és el que vindria a ser 64 megabytes. O sigui, en 64 megabytes van introduir dos CDs en un cartutxo.
Bueno, pero con el chip, con un chip aparte para generar el full motion.
Exacto.
Es para... decir, qué mérito.
No, pero la compresión, ¿no?
No, aportes un hardware extra, ¿saps?
No, però el tema de compressió dels vídeos, de tota la compressió que hi va haver, va ser un tema complicat. I veure vídeos a la 64 només els he vist amb el Resident Evil i amb un altre joc.
Però per això.
Jo, mira, em quedaria amb un joc que no he jugat, eh? Això és original, eh? Amb un joc que em vas explicar tu, que es diu Project Zero.
Mira, com que és el mateix, ja te'l deixo dir.
Ah, molt bé. No, em va encantar l'originalitat del seu guió.
Fantàstic, sí, fantàstic. No? I s'està preparant la segona part, a més a més. Als Estats Units es diu Fatal Frame, et trobes en una casa, el teu germà ha desaparegut, és una casa medieval japonesa.
No, sí. Quería preguntarte que en Japó se llama Fatal Frame, en Amèrica no m'acordo.
Fatal Frame, també.
Ah, bueno, solo comentar
o sigui, que només es diu Project Zero aquí.
Ah, és raro.
Hi ha un joc que es diu Project Zero per Saturn, que és d'aquest tipus així d'una nau especial.
No, aquest és de survival horror pur, o sigui, una casa japonesa.
No hi ha moviment i tal, però també va d'un extraterrestre que s'ha escapat amb un virus i una cosa així.
Ara que recordo, estava el Toriko en Sega Saturn, que ara no recordo com se llamava aquí.
No, però també estava D, que tu també, mucho popularé, no, si que D2 per a Dreamcast.
Hay muchísimo.
Molts i que són més o menys similars. En aquest cas, només per tancar el Project Zero, tu et quedaves doncs, en una casa del Japó medieval en la que hi havia hagut doncs, tota una sèrie de rituals des de feia molts anys realment estranys que feien que la gent del poble no hi anés allà dalt i que una vegada doncs, arribaves allà, et trobaves primer en una casa totes les escenes en blanc i negre. Eres un noi, et passaven una sèrie de coses, de cop desapareixies i llavors el joc es transformava en color, eres la germana d'aquest noi que anava 15 dies després a la casa a intentar salvar-lo, no? I a partir d'aquí anaves descobrint la història del que havia passat a tota la gent que havia anat entrant allà a través, compte, de cintes de casset que anaves trobant i que podies anar escoltant, unes cintes absolutament terrorífiques que no recomano que ningú escolti ni que ningú intenti sentir amb la llum apagada, perquè realment és d'aquells que llavors no et deixen dormir.
Però oi que ella va, la seva arma entre cometes és una càmera de foto?
I a més això, ella ha de capturar fantasmes, perquè fantasmes són els que t'ataquen i no tens ni una pistola, ni un arma ni res per disparar un tret, sinó només una càmera de fotografia amb uns poders màgics, diguéssim, que et permet doncs, capturar a l'estil que de fantasmes, eh? Et permet capturar en el seu interior els fantasmes.
Home, en Luigi fa amb una aspiradora, o sigui que ja posats.
Sí, posats a fer. A veure, fem una pausa per la publicitat. Estem al Game Over a Ona Catalana. Avui hem parlat sobre survival horror i d'aquí uns moments tornarem amb un parell d'històries realment interessants, com a mínim, per descobrir una cosa clàssica, com és què és el que més va costar als programadors de Pac-Man.